L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Una jornada més. Avui, l'última ja laborable d'aquesta setmana, divendres 14 de juny. Ens disposem a repassar l'actualitat de la jornada. Ho fem, com sempre, des de la particular perspectiva que ens donen els serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius, que al cap i a la fi són els que s'encarreguen d'elaborar aquest temps d'informació. Actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars i una crònica informativa de la jornada que avui encetarem anant cap a Amposta. L'alcalde d'aquesta població respon a Esquerra Republicana, al seu grup municipal, que la residència d'avis és un projecte fonamental per a la ciutat i els convida a sumar esforços en lloc d'obstaculitzar el projecte. Esquerra Republicana de Catalunya i alguns dels seus alcaldes van compareixer ahir davant dels mitjans de comunicació per demanar al govern de la Generalitat un lloc a les Terres de l'Ebre per pagar l'IVA i l'IRPF a l'Agència Tributària de Catalunya. I avui passarem també per Rasquera. Ahir a la tarda es produïa el relleu a l'alcaldia. Bernat Pellissa plega, Rasquera renuncia al projecte de la plantació de cànnabis i la nova alcaldessa és Dolors Rius. Amposta tindrà a partir del proper curs una escola de teatre i circ, amb cursos tant per a joves com per a adults. Avui coneixerem també que el Parc Natural del Delta de l'Ebre ha estat guardonat en matèria d'accessibilitat als Premis ASPIT a la Integració Social de Persones amb Discapacitat. I en clau d'agenda destacarem propostes com la celebració a les cases d'Alcanar diumenge que ve d'una nova edició, enguany ja la dotzena de la Diada de la Dona Casenca. Aquesta mateixa nit els esportistes caleros celebraran la nit de l'esport, una gala que tindrà lloc a partir de 7:45 de la tarda al pavelló poliesportiu. I en crònica futbolística, avui destacarem que tres joves futbolistes del territori van participar en alguns partits amb la selecció infantil finlandesa. Dos d'ells són jugadors del Santa Bàrbara, un tercer de Roquetes. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Temes que tot seguit comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'informació. Ho fem amb la primera de les qüestions que avui us avançàvem en titulars. Encetem aquesta crònica del dia anant cap a Amposta. L'alcalde d'aquesta població respon a Esquerra Republicana que la residència d'avis és un projecte fonamental per a la ciutat i els convida a sumar esforços en lloc de posar pals a les rodes i sembrar ombres falses de sospita sobre el projecte. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, l'alcalde d'Amposta, Manuel Ferrer, ha ratificat el compromís del grup municipal de Convergència i Unió i de tot l'equip de govern de construir la nova residència d'avis de la ciutat d'Amposta abans que finalitzi aquesta legislatura. L'alcalde ha sortit així al pas de les declaracions del grup municipal d'Esquerra Republicana, en les que el seu portaveu, Adam Tomàs, va demanar explicacions sobre el mur que tanca els terrenys on s'havia de construir l'equipament, una obra que l'alcalde ha recordat és una infraestructura clau per a la ciutat d'Amposta i del tot necessària, en el que estan invertint tots els seus esforços. Ferrer ha lamentat que en lloc d'ajudar a que es pugui tirar endavant la residència, Esquerra es dedica a posar pals a les rodes. Anem a escoltar l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. Ho explicava d'aquesta manera.
Bé, d'entrada, mostrar la meva sorpresa perquè el grup d'Esquerra Amposta, Esquerra Republicana, la ciutat d'Amposta, vagin a fer una roda de premsa justament al ballat de la futura residència d'avis, posant en qüestió de que l'Ajuntament ha comès una suposada irregularitat. Quan se'ls ha explicat abastament tant al plenari de l'Ajuntament, arran d'unes preguntes que es va fer-se, com també al Consell d'Administració de l'Hospital Comarcal d'Amposta, en aquest cas de la FUSMON, ens va explicar quina era la situació. En canvi, el que no fa és oferir-se a l'Ajuntament per solventar les qüestions que en un moment tan delicat com és l'actual, un escenari econòmic que és tan i tan complicat i que el que està, en certa manera, retrasant el projecte és perquè no acabem de trobar el rest de finançament que ens fa falta per poder tirar endavant la residència. Repeteixo que el grup de l'oposició Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana, s'hi dedica a posar pals a les rodes, com si no tinguessin interès tampoc de que es fes aquesta residència, que per a l'equip de govern és un projecte que estratègicament és primordial i en la que la voluntat de l'equip de govern és acabar construint allí una gran plataforma de serveis, concretament poder construir també pisos tutelats per a gent d'una determinada edat que pugui anar a utilitzar aquests pisos i a la vegada utilitzar els serveis generals que tindrem a través de la residència d'avis. Per tant, jo penso que el que hem de fer és, en uns moments complicats, treballar tots plegats, remar tots conjuntament per a poder tirar endavant un projecte que, repeteixo, és un projecte que és fonamental per a la ciutat d'Amposta.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha afegit que potser Esquerra Republicana d'Amposta hauria d'aprendre del seu líder, Oriol Junqueras, que es posa al costat del govern en les qüestions claus del país quan és necessari remar en la mateixa direcció. Cal recordar que la nova residència d'avis és un projecte de llarg recorregut que l'equip de govern considera estratègic per a la ciutat, tot i que són conscients de que el moment econòmic actual fa complicat obtenir finançament per fer grans obres. Però això no els atura perquè, diuen, la residència d'avis ha de ser una realitat i estan volcats en que aquest projecte de futur es faci realitat el més aviat possible.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim en clau política parlant ara de qüestions econòmiques i ho fem perquè els alcaldes d'Esquerra Republicana de Catalunya de municipis de les Terres de l'Ebre com Benifallet, Jordi Monclús, de l'Aldea, Dani Andreu, de Roquetes, Francesc Gast i de Deltebre, Gervasi Aspa, a més del regidor republicà tortosí Josep Felip Monclús, van demanar ahir al matí davant la seu de la delegació del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre el poder exercir la sobirania fiscal de Catalunya. Gervasi Aspa, que també és el president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, explicava que han presentat una moció a tots els municipis, el contingut de la qual es va aprovar a l'Assemblea General de l'Associació de Municipis per la Independència. La moció denuncia l'asfíxia financera que aplica el govern de Madrid tant pel que fa a les inversions com pel que fa a la gestió ordinària de cada dia, les limitacions que s'imposen per llei i que suposen un greu obstacle per al desenvolupament de l'autonomia dels ajuntaments i dels serveis que han de donar als ciutadans, i també del greu espoli que es patix i que priva d'aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global. La moció demana poder exercir la sobirania fiscal des dels municipis i, per tant, iniciar els mecanismes per procedir al pagament de l'impost sobre la renda a les persones físiques i l'impost sobre el valor afegit, l'IRPF i l'IVA, de l'Ajuntament a l'Agència Tributària de Catalunya en els propers mesos. Gervasi Aspa reclamava a la Generalitat que el més aviat possible habilite un lloc o oficina de l'Agència Tributària de Catalunya a les Terres de l'Ebre perquè tant institucions com empreses i persones físiques puguen pagar aquí els seus impostos i no a la capital de la província. Gervasi Aspa.
Poder exercir la nostra sobirania fiscal des de dins del municipi, que significa que la Generalitat, en aquest cas, hauria de denunciar, hauria d'iniciar el procediment per tenir una agència catalana tributària pròpia on els ajuntaments i les persones físiques poguessin pagar l'IRPF i l'IVA, que era en els propers mesos el que intentàvem que així passés. No? També demanem al govern de la Generalitat que ens creï aquesta oficina a les Terres de l'Ebre, que creï aquesta ventanella, aquesta finestreta, on els catalans i catalanes de les Terres de l'Ebre poguessin pagar i els ajuntaments poguessin pagar els nostres impostos de l'IRPF i l'IVA aquí mateix a les nostres entitats, a el nostre govern, que és el que volem.
Per la seva banda, l'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, destacava i explicava els problemes que han tingut un cop aprovada aquesta moció per portar-la a terme. Segons Gas, a la web de l'Agència Tributària Catalana apareixen tres oficines liquidadores amb seu a Amposta, Tortosa i Gandesa que coincideixen amb les dels registradores de la propietat, però en demanar informació sobre com fer el pagament, malgrat rebre demandes per fer-ho, ningú no els assessora ni explica com es poden rebre aquests ingressos. Francesc Gas.
Hem aprovat aquesta moció, ens hem posat en contacte, hem entrat a la pàgina web de l'Agència Tributària de Catalunya, on s'explica com s'estructura aquesta agència tributària, i veiem que la Delegació Territorial de Catalunya, a més, hi ha unes oficines repartides per tota la província. Quan truquem per telèfon a l'adreça que ens diuen que a l'oficina que hi ha a Tortosa, ens trobem que és un registre de la propietat i que allí no en tenen cap coneixement ni se'ls ha assessorat en res de com han de fer per a rebre els ingressos que persones a títol personal, empreses, autònoms o institucions com som un ajuntament, ens dirigim a ells per tal de dur aquests ingressos. Ens diuen que no tenen cap coneixement.
Francesc Gas demanava voluntat política al govern de la Generalitat i que, d'acord amb els compromisos adquirits amb l'Associació de Municipis per la Independència, facilite aquesta oficina a les Terres de l'Ebre per a que el proper mes es puguen fer els ingressos de l'IVA i de l'IRPF aquí mateix. Francesc Gas denunciava també l'espoli que habitualment patix Catalunya cada any i la burla que representen les diferents decisions econòmiques del president d'Extremadura. I encara parlant de qüestions de l'àmbit polític, avui hem d'anar també cap a Rasquera. L'alcalde d'aquesta població, Bernat Pellissa, feia efectiva ahir divendres la seva promesa de deixar l'alcaldia donant pas al càrrec a la segona tinent d'alcalde, Dolors Subirats. Segons publica l'Agència Catalana de Notícies, amb la seua marxa, amb la marxa de Bernat Pellissa de l'alcaldia de Rasquera, queda també enterrat el projecte que ha catapultat el municipi internacionalment, la plantació de cànnabis per a una associació d'autoconsum. Segons Pellissa, la iniciativa és ara inviable, no només per la resolució en contra del contenciós administratiu presentat pel govern espanyol, sinó perquè no va assolir la majoria suficient del 75% dels veïns. Segons afirmava, la presentació del recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya serà l'última maniobra legal que intentarà el consistori per salvar el projecte.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
L'actualitat de la jornada novament ens porta a la capital del Montsià. Amposta tindrà, a partir del proper curs, una escola de teatre i circ. Amb cursos tant per a joves com per a adults, l'escola s'ubicarà als locals que la Unió Filarmònica té a la població. Des d'Amposta Ràdio, novament, és Manel Ramon qui ens amplia aquesta informació.
Amposta comptarà a partir del proper curs acadèmic amb una escola de teatre i circ que iniciarà el mes d'octubre la seva oferta formativa a la ciutat i que estarà ubicada a l'edifici de la Unió Filarmònica, un espai cedit per a la societat musical. L'objectiu principal de l'escola és ser un espai de formació en teatre i tècniques de circ de qualitat i de creixement, així com d'apropament i col·laboració amb d'altres escoles i xarxes del sector a Catalunya. Així ho explicava el seu responsable, Jordi Príncep.
El proper mes d'octubre obrirà les portes la nova escola de teatre i circ d'Amposta. L'escola neix per a donar cabuda a tota aquella inquietud de la societat d'Ampostina i de la comarca del Montsià que vulgui aprendre a fer teatre. L'escola ompli un buit a nivell formatiu en quant als arts escèniques, concretament teatre i circ, a la ciutat d'Amposta, una ciutat molt rica culturalment, amb bandes de música, escoles de dansa, escola d'art i disseny, però que objectivament feia falta omplir també aquesta oferta donant eines per a tota aquella gent que es vulgui plantejar aprendre a fer teatre, aprendre a comunicar.
Amb l'inici del curs acadèmic s'oferiran cursos de primer nivell de teatre amb un grup per a joves de 12 a 16 anys i un altre per a adults a partir dels 17 anys. Tot i amb això, el projecte té l'ambició de convertir-se en un espai obert a tota la població i es preveu que a mitjà termini es puguin impartir classes de tècniques teatrals a partir dels 3 anys i anar incloent-hi també tècniques de circ. El període de matriculació serà en el mes de setembre del 2 al 27, al mateix local de la Unió Filarmònica d'Amposta.
Gràcies, Manel. I anem ara a parlar del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ha estat guardonat en matèria d'accessibilitat als Premis ASPID a la integració social de persones amb discapacitat. I així ens ho explica en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El passat divendres, el Saló d'Actes del Rectorat de la Universitat de Lleida va acollir els guardons de la 16a edició dels Premis ASPID a la integració social de persones amb discapacitat. L'objectiu d'aquests premis és el de donar suport i fer visible la tasca d'entitats, institucions o persones físiques que s'hagin distingit per la seva tasca desenvolupada en favor de la normalització social de les persones amb discapacitat. El Premi ASPID a la Solidaritat ha recaigut en el Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ha posat en marxa el Pla d'Actuacions de Millora de l'Accessibilitat als Equipaments d'Ús Públic i les Dotacions de l'Espai Natural i l'ha convertit en un dels seus objectius prioritaris. La presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural destacava la importància de posar a l'abast del col·lectiu de persones amb problemes de mobilitat els equipaments de lleure i els espais naturals. Carme Franc.
Per a mi va ser un honor poder-lo recollir, donat que, bé, un dels objectius principals del parc, podríem definir-los en dos. Un és la conservació i l'altre és la transmissió d'aquesta conservació que fem de cara al nostre entorn natural magnífic, no? I que dins de la mateixa associació hi haguen socis que proposen el Parc Natural del Delta de l'Ebre com a premi, per a nosaltres va ser un honor, no? Perquè significa que la tasca humana que estem fent des del parc per a integrar a tothom i fer l'accés universal al nostre espai s'està complint, no? Ja sabeu que hi ha diferents actuacions que estan fent els tècnics juntament amb Bayer, que altres vegades ho he parlat, i en altres entitats que donen recolzament, d'adaptar els diferents miradors. L'ecomuseu està totalment equipat perquè gent amb diferent discapacitat pugui accedir, pugui formar-se i pugui gaudir d'aquest espai natural tan nostre i de la nostra manera de ser. Per un cantó això, no? Va ser un honor poder-lo rebre en nom de l'equip humà, el que representava, no solament els tècnics, sinó tota la Junta Rectora. I per l'altre, i coincidint en l'anomenament que ens hem fet de com a reserva de la biosfera, vaig gaudir de poder dir que era una cirereta, no? en este reconeixement per part de la UNESCO, una cirereta que no era més que transmetre a la resta del país, a la resta del món, que si teníem una cosa, els ebrencs i les ebrenques, era el caràcter este nostre acollidor i de voler compartir en tothom qui s'apropa la nostra riquesa natural.
A més del Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb el Premi de la Solidaritat, també han estat premiats Premi de Comunicació Teresa Perales, SADA Catalunya, Premi a l'Empresa, i per Ski Games, Premi a la Innovació.
Gràcies, Lluïsa. Anem ara cap al Canar per destacar activitats i propostes d'agenda previstes per al cap de setmana, i és que el proper diumenge la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament del Canar, en col·laboració amb la Comissió d'Entitats de les Cases, ha organitzat la 12a Diada de la Dona Casenca, una diada, com diem, prevista per diumenge 16 de juny i de la qual en parlava la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro.
Des de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i juntament amb la Comissió d'Entitats de les Cases hem organitzat per este diumenge 16 de juny la 12a Diada de la Dona Casenca. Se tracta d'organitzar unes activitats durant tot el dia destinades, dirigides única i exclusivament a les dones de les cases especialment i totes aquelles que dels voltants també se vulguen afegir a la festa. Hi ha unes activitats programades en sorpreses, en festa que no vull dir per la ràdio perquè sigui així una miqueta més de posar una miqueta més de misteri al dia, però que, com suposo que com els anys passats, ens ho passarem fantàsticament bé. Jo invito a que tota aquella dona que tingui ganes de passar un dia acompanyada d'una bona gent i de riure i de dinar bé, per supost, i de xalar, que s'apunte abans del divendres a la llibreria Maria Cinta de les Cases i així podrem passar el dia totes juntes disfrutant del poble de les cases i de la gent de les cases.
Tal com la regidora explicava, avui divendres 14 de juny és l'últim dia per comprar els tiquets, unes inscripcions que tenen un preu de 12 euros i que s'han d'adquirir a la llibreria Maria Cinta de les Cases. També des de l'organització s'aconsella a totes les participants en aquesta diada d'anar vestides de colors clars o de color blanc. Però aquesta no és l'única de les propostes que per al cap de setmana trobem en activitats d'agenda a Alcanar, ja que també continua la segona edició del segon cicle, Primavera és temps de música, i aquest cap de setmana ho fa amb un doble concert, tots dos previstos a celebrar a l'Església Parroquial de Sant Miquel, a Alcanar. El primer d'ells, demà dissabte, a partir de les 8 de la tarda, es tracta concretament d'un concert de cambra de butxaca, mentre que el dia següent, en diumenge, a partir de les 12 del migdia, i també a l'església parroquial hi haurà un concert del trio Ilerca, un trio format per Núria Ortí al violí, David Mateu a la viola i Naya de Martínez al violoncel. Acabarem destacant també aquesta hora del conte que per demà dissabte s'ha programat a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Trinitari Fabregat, una hora del conte en la que es pretén d'introduir els ensenyaments en anglès als més petits de la casa. L'hora portarà per títol Circus Fan i la biblioteca l'organitza en col·laboració amb l'Acadèmia Kids and Us School of English d'Alcanar.
Ja tenim els millorets. Ara només faltes tu. You got the whole world in your pocket, but you just don't know.
Semifinals Ets del Milloret, aquest proper dissabte 15 de juny al Centre Cultural de Santa Bàrbara. Música, dansa, ritmes actuals, improvisacions en directe i un jurat d'experts. No et pots perdre l'espectacle de talents de les Terres de l'Ebre. Dissabte 15 de juny, a partir de les 4 de la tarda i al Centre Cultural de Santa Bàrbara, amb entrada lliure. Ets del Milloret.
Jornades gastronòmiques del Peix Blau, del 7 al 16 de juny a l'Ametlla de Mar. Menús a 18, 25 i 38 euros als restaurants del Club de Gastronomia. I als bars de Tapamar, tapa blava més copa de vi D.O. Tarra Alta a 2,50 €. Jornades gastronòmiques del Peix Blau. Del 7 al 16 de juny a l'Ametlla de Mar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb la col·laboració del Club de la Gastronomia, la Confraria de Pescadors i la D.O. Tarra Alta.
L'informatiu inútil.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui també qüestions esportives i ho fem per un doble motiu. Primerament anant cap a l'Ametlla de Mar perquè els esportistes caleros celebren la nit de l'esport La Cala 2012-2013. Una nit que se celebrarà avui mateix divendres a partir de 8:15 de la tarda al pavelló municipal de l'Ametlla de Mar. Des de La Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest divendres l'Ametlla de Mar celebra la nit de l'esport 2012-2013, una nit on els esportistes caleros reben el reconeixement de tota la temporada. A partir de les 7:30 del vespre al pavelló esportiu municipal tindrà lloc el lliurament de premis i reconeixements als participants esportistes, als entitats i agents col·laboradors de l'esport local. Escoltem Rubén Lallana, regidor d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Sí, és una nit de l'esport, és una nit festiva, és una nit de reconeixement a l'esforç que fa molta gent, moltíssima gent, no només els tècnics i els monitors i els treballadors de lo que seria englobaria tota l'àrea d'esports, sinó també abonats al CEM La Cala, clubs esportius i esports, esportistes en general, esports base, és a dir, molta gent que practica esport en este municipi, perquè tot s'ha de dir, som un poble amb moltíssima vida esportiva i amb moltes opcions de practicar esports, i a nivell federat, però també a nivell lúdic, no? Així per damunt doncs hi ha el twirling, tenim bàsquet, rítmica, tennis, pàdel, natació, tenim club de bikers i de runnings, futbol, gimnàsia de manteniment, atletisme, tenim un munt d'opcions perquè cadascú pugui escollir. A més, intentem, i crec que així ho hem fet, intentem que sigui a preus populars. No crec que sigui un problema practicar esports en este municipi, si no és una opció és una altra. Tenim preus socials i per tant... Aquesta nit és, ja fa uns quants anys que la venim organitzant, després explicarem alguns petits canvis que hem decidit, però és un reconeixement públic a tothom que fa això, i en especial, i val la pena dir-ho, sobretot a l'esport base, als nostres nens i nenes.
La nit de l'esport ja forma part dels esdeveniments tradicionals del municipi i ha anat evolucionant amb el temps per tal de guanyar agilitat sense renunciar a donar aquest reconeixement als esportistes. L'acte estarà organitzat de la següent manera. Començaran amb el reconeixement als monitors, tècnics, clubs i entitats esportives. Després, els trofeus de futbol, sala i pàdel. També es lliuraran els tres premis absoluts a millor esportista de l'àrea municipal, millor esportista de clubs o entitats esportives locals i el millor patrocinador local. I la part darrera serà la més extensa, la que estarà destinada al lliurament de medalles als integrants de l'esport base local.
Gràcies, Olga. Encara en clau esportiva, hem d'anar cap a Santa Bàrbara, en este cas, per destacar la participació de tres joves futbolistes ebrencs en partits disputats amb la selecció infantil finlandesa. Dos d'ells són jugadors del Santa Bàrbara, el tercer de Roquetes. Tots tres van participar el primer cap de setmana del mes de juny al torneig internacional que es va organitzar en un municipi de la regió italiana de la Ligúria. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
A principis d'aquest mes de juny, els joves futbolistes planers Xavi Cardona i Andreu Arasa van ser els dos jugadors del nostre poble que van reforçar la selecció finlandesa a la competició del 23è Torneig Internacional de Cairo Montenote, vila d'uns 14.000 habitants a la regió italiana de Ligúria. Aquest fet singular de que joves futbolistes del territori competeixen amb una selecció estrangera, concretament la Pro Football Select Finland, en un torneig internacional, és conseqüència de la voluntat del coordinador esportiu de la Rapitenca, el també veí del nostre poble, Agustí Zaera, qui gràcies als contactes amb l'empresa que organitza estades de pretemporada per als equips nòrdics a Salou, va poder incloure els dos joves planers, més un tercer de Roquetes, a la competició. Escoltem Zaera.
El motiu pel que vaig poder convocar, igual a l'Andreu que a Xavier, va ser perquè bueno, tenia una amistat ja de fa molt de temps, el Massip, que és un senyor d'Escó, i bueno, aquest senyor està vinculat amb una empresa de Salou que normalment munten estatges de pretemporada per a equips nòrdics, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, i bueno, al tindre aquest contacte ell em va comentar que hi havia una possibilitat de poder convocar jugadors catalans per a que participessin en la selecció finlandesa, perquè bueno, la selecció aquesta té unes mancances, no? Allà dalt normalment el futbol nòrdic no té la qualitat que tenim aquí. I bueno, van donar la coincidència, al principi no havia de ser la quinta d'ells, havia de ser una quinta més gran, després va ser la quinta de l'Andreu i del Xavier, i no van anar només perquè siguin del poble o del meu poble, no? Jo també ho voldria explicar, que va anar també un altre xiquet de Roquetes, van anar tres, i van anar també pel motiu de que les posicions on juguen igual l'Andreu que el Xavier s'adequaven a les necessitats de l'equip finlandès.
Xavi i Andreu explicaven en una entrevista a la nostra emissora que l'experiència, tot i les dificultats de l'idioma, ha estat molt bona per poder gaudir de lo que més els hi agrada, que és, òbviament, el futbol.
Molta alegria. No m'ho creia al principi.
A mi també em va fer molta il·lusió i al principi tampoc m'ho creia. Pues una experiència molt bona i per disfrutar del futbol, que és el que més ens agrada a nosaltres.
Ha sigut, no sé, sí, una experiència bona. I l'idioma que havíem de parlar nosaltres pues no és el que habitualment parlem i no sé, ha sigut diferent.
Al torneig, on hi participaven un total de 36 equips, on entre altres equips japonesos o europeus destacava també la presència del brasiler del São Paulo, la selecció finlandesa amb la que jugaven els nostres futbolistes va aconseguir encapçalar la classificació del grup B de la competició. Agustí Zaera valorava molt positivament la participació dels futbolistes planers al torneig, fins al punt que, segons va dir, segons fonts directes de la selecció, comptaven amb ells per a propers tornejos o events futbolístics.
Gràcies, Josep. I avui, a l'hora d'acabar, volem fer esment també, abans d'arribar a la informació meteorològica, a un apunt televisiu, perquè aquesta nit, a partir de les 10:05, el programa que emet el canal 33, GR Terres del Sud, dedica el seu capítol a un reportatge sobre les nostres comarques. Concretament, el conductor del programa, Marc de les Heres, avui s'endinsa pel massís dels Ports. El tret de sortida de la ruta el dona a la Sénia, primer aprenent com es fa un dolç típic, la Manjoia, després visitant el camp d'aviació i a continuació amb un guia del Parc Natural dels Ports, amb cotxe es desplaça fins a Fredes i des d'allà puja pel GR7 fins al refugi de la Font Ferrera. L'endemà, molt d'hora, es lleva per fer les feines de guarda, després fa una excursió fins al Tossal del Rei, un cim entre Catalunya, Aragó i el País Valencià, de baixada s'afegix als Grae per fer un simulacre de rescat. És el contingut, com diem, del programa GR Terres del Sud, que, si penseu, aquesta nit a partir de les 10:05 emetrà el canal 33 de la Televisió de Catalunya.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui esperem un dia assolellat, encara aquesta hora queden algunes restes de núvols al Pirineu i cap al centre, però aniran marxant, s'acabarà imposant el sol a tot arreu, i a la tarda sí que tornaran a créixer algunes nuvolades en alguns sectors del Pirineu, sobretot Pirineu de Lleida, que no descartem que arribin a deixar quatre gotes passatgeres. De cara al cap de setmana, esperem un temps assolellat, esplèndid, un temps d'estiu, el primer cap de setmana amb un temps 100% d'estiu. Farà sol tots els dies, tant dissabte com diumenge, dissabte amb alguns nuvolets que poden aparèixer també al migdia i tarda cap a l'àrea del Pirineu, com a molt podrien també deixar quatre gotes passatgeres. I a la costa és possible que a primera hora del matí, fins a mig matí, es puguin formar alguns bancs de boira que ràpidament haurien de marxar. Serien fenòmens puntuals que sobretot apareixerien tant dissabte com diumenge cap a la Costa Daurada. Les temperatures pugen una mica dissabte i encara s'enfilen més de cara a diumenge.
una jornada més. També avui, divendres, la previsió del temps ens ha acompanyat en els últims compassos d'aquesta repassada a l'actualitat, que en clau comarcal és l'informatiu EMUTE. Un informatiu, el d'avui divendres 14 de juny, que novament ha tingut el control i edició dels continguts qui us ha acompanyat en els últims minuts. Introduïm-vos aquesta informació. Domènec Enramal. Gràcies per la vostra atenció i a l'hora d'acabar recordar-vos que novament dilluns hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial prenent el pols al territori. Fins llavors, gràcies per escoltar-nos. Molt bon cap de setmana. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.